Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics i amigues. Avui tenim la presentació de la Fundació Jaume Rubió i Rubió. Ho farem entrevistant el seu responsable, en Josep Fernández. Com ja sabeu, els controls tècnics tenim l'Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara, l'editorial.
S'acosta la Setmana Santa. Dos són els moments més destacats del calendari litúrgic del cristianisme: el Nadal i la Setmana Santa, el naixement i la mort i resurrecció de Jesucrist. Són dos moments que van de la mà de dos moments del calendari astronòmic, també molt rellevants: l'hivern, per el moment en què el dia comença a guanyar hores a la nit, i la primavera, quan reneix la natura de la letargia. L'existència de la vida passa per una mena de cercle en el qual el final és el principi, en el qual, a mesura que s'acosta al final, més ens retrobem amb els orígens. Per això, la mort mai acaba de vèncer. El testimoni font de la nostra esperança, que això és així, que la mort no acaba derrotant la vida, ni la seva expressió, que és l'amor, és Jesucrist, amb la seva mort en la creu i la seva resurrecció posterior. Les formes poden canviar, de fet canvien, però el sentit roman, en aquest joc constant entre el que es transforma i el que no es transforma. Cal actualitzar, buscar la forma en la qual s'expressa avui, en el canvi, allò que no canvia, el sentit. Buscar el sentit de la Setmana Santa avui. Les paraules poden ajudar, però també els silencis.
Josep Maria Forner, professor de filosofia.
Notícies del Bisbat.
Missa a la residència assistida de les Borges Blanques.
Dissabte 10 de març, els 20 nens i nenes de catequesi de comunió i postcomunió, acompanyats per mossèn Josebi, el seu vicari parroquial, els seus catequistes i pares, s'han desplaçat a la residència assistida de les Garrigues per celebrar, junt amb els ancians allí residents, la Santa Missa. Aquesta ha estat precedida pel mateix mossèn Josebi, qui ha fet intervenir en tot moment els infants i joves amb els seus cants i instruments musicals.
Jornada d'infants a l'Arxiprestat de Gardeny.
Dissabte 17 de març, al matí, a la parròquia Sant Ignasi de Lleida, ha tingut lloc la trobada d'infants, uns 175 en tot l'Arxiprestat. En aquest any rebran la primera comunió. El lema de la trobada ha estat «El millor de tu mateix», inspirat en els valors que tenen les Olimpiades d'agermanament, d'ajuda i de testimoniatge. Cadascun dels diversos grups ha estat representant a l'altar amb una anella entrelligada amb una altra, significant que, junts, agermanats amb Jesús, tenim sempre més força. També s'han lliurat els premis de la tercera edició del concurs Cartes a Jesús. Amb un gran silenci de pregària i reflexió, precedit de l'oració del Pare Nostre, ha finalitzat aquesta trobada dels infants de l'Arxiprestat de Gardeny.
La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a les comarques de Lleida.
Amb el lema «És just el que necessitem», la 13a edició de la Festa de Comerç Just i Banca Ètica manté el caliu ciutadà a les comarques de Lleida i fa una crida a totes aquelles entitats, col·lectius i institucions locals que hi vulgueu participar. 17 municipis de Lleida hi varen participar l'any passat, amb un total d'una cinquantena d'entitats. La coordinació territorial, ponent@festacj.org, proporciona els recursos bàsics de l'esdeveniment. Per més informació, coordinadora Festa del Comerç Just i Banca Ètica, Comarques de Ponent. Telèfon 973-268-278 i també a www.festacj.org.
Sessió d'un edifici de la diòcesi.
Divendres 23, a la seu del Bisbat de Lleida, Monsenyor Joan Pires Frigola, bisbe de Lleida, i Monsenyor Timotei, bisbe de l'Església Ortodoxa Romanesa d'Espanya i Portugal, han signat un conveni de cessió d'ús de l'edifici del que va ser Seminari d'Estiu a Vilaller. En aquest lloc, Els seminaristes primer i posteriorment els preveres passaven les vacances d'estiu. Per aquest mateix conveni, exponent de les bones relacions existents entre la diòcesi de Lleida i l'Església Ortodoxa Romanesa, l'edifici passarà a tenir la funció de monestir ortodox.
L'entrevista.
Benvolguts. Tenim avui entre nosaltres el senyor Josep Fernández Puigpelat, que és secretari general de Càritas Diocesana de Lleida i director de la nova Fundació Jaume Rubió i Rubió, una entitat que tot just fa 20 dies s'ha presentat públicament a la nostra ciutat. En primer lloc, Josep, gràcies per estar entre nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, Josep, explica'ns una miqueta com és que va néixer aquesta fundació, què us ha portat a crear-la?
Bueno, la fundació neix, sobretot, per donar cobertura a un programa que ja existeix, que era el d'ocupació, el d'empleo, que portava Càritas Diocesana de Lleida, i neix per donar-li una cobertura, diguem-ne, més legal, per fer més de paraigua. De totes maneres, el principal potser és que la Fundació es crea per intentar donar resposta al problema de l'atur que hi ha doncs, a la nostra societat i, per tant, què hi podíem fer des de Càritas.
Llavors, Fundació, per tant, això sona una entitat doncs, gran. Qui l'ha fet possible? Qui forma part d'aquesta Fundació?
A veure, aquesta Fundació la promou Càritas, és veritat, però no hi vol treballar sola. Explicaré qui composa el patronat i entendrem de seguit com està. El patronat de la Fundació i el director de Càritas, per tant, assegurem doncs, aquesta presència. Hi ha dues persones més que formin part del Consell de Càritas i de Diocesana de Lleida, per tant, ja assegurem això. Hi ha una persona, diguem, del programa d'ocupació, del programa Empleo de Càritas, i a més, hi ha dos persones, dos representants d'entitats religioses de la nostra ciutat. Són la comunitat de jesuïtes i la comunitat de salesians. Ells designen el membre que creguin que vol estar al patronat. D'aquesta manera, crec que també estem fent realitat aquest treball en xarxa a la nostra església i volem, i la Fundació neix amb aquesta voluntat de no treballar sola, sinó treballar conjuntament amb altres entitats, doncs que d'alguna manera també estan en aquest món.
Les finalitats, ja començaves a dir-ho, però ens podries explicitar una mica més les finalitats que tindrà i té ja aquesta fundació?
Finalitats, no em vull repetir, però la principal i primera, ho dic perquè és un tema que és important que quedi clar, és aconseguir que persones que pel motiu que sigui s'han quedat al marge, estan en una certa exclusió del món laboral, doncs hi puguin retornar o hi puguin anar de nou si no n'han format part. Per tant, per aconseguir això, què haurem de fer? Haurem de fer formació, els haurem d'ajudar a que recuperin o a que millorin hàbits laborals, doncs això és el que mirarem de fer.
Estem parlant de persones que han perdut l'hàbit de treball perquè han tingut problemes doncs, de pobresa, d'atur, d'exclusió social...
Clar, estem parlant de persones que ens arriben, diguem, trucant a la porta de Càritas i sabem, doncs, que per tant són persones... doncs, diguem-ne, tocades, amb unes certes dificultats, I, per tant, doncs, partim moltes vegades de nivells, diguem, baixos, Una autoestima, doncs, que pels motius que sigui s'ha perdut, el fet de quedar-se sense feina, a vegades, doncs, amb problemes afegits, o d'alcoholisme, o de drogodependències, no? Bueno, doncs, hem de, per tant, sabem que partim d'aquí, i que, per tant, no comptem amb persones que estan amb el 100% de les seves capacitats, però, precisament, d'això és el que vol aconseguir el programa. Doncs, ajudar-les a que recuperin aquests hàbits i aquesta autoestima i puguin retornar al món laboral.
Aquestes persones són homes, són dones, són persones joves? Quina edat tindrien, més o menys?
Jo diria que potser el perfil mig... són persones no grans, són persones de mitjana edat, homes i dones, alguns d'ells emigrants, perquè són, bueno, doncs els perfils de les persones que ens arriben, però, bueno, també persones doncs, que amb aquesta crisi doncs, s'han quedat sense feina i, bueno, doncs han vingut a trucar a casa nostra i els hi prestem ajut.
I llavors la Fundació té concretament doncs, troballes, per tant, aquestes persones entren a troballes i què fan allà? Estudien, treballen directament? Com es faria concretament?
Hem d'entendre l'empresa Troballes, perquè és una empresa, és el lloc on finalment fa d'empresa, és a dir, és finalment el lloc on aquestes persones hi van a treballar, a desenvolupar una feina. En aquest cas, sobretot, bàsicament, quasi el 100%, dedicada al tema del reciclatge de la roba. Per tant, ells el que fan allà és treballar. El que passa és que per arribar a treballar, moltes vegades necessitem alguns passos previs. Pot haver temes de formació, pot haver temes de treballar hàbits, algunes d'aquestes persones quasi cap, algunes sí, però quasi cap, i treballa a jornada completa, perquè, bueno, doncs també seria difícil aguantar tota la jornada, eh? Ja hem parlat de persones que tenen una certa problemàtica i que a vegades, bueno, doncs aquest retorn al món laboral no és tan fàcil, no pot ser al 100% des del primer dia.
Aquestes persones cobren un salari, tenen un contracte, tenen seguretat social...
És important dir això, és una empresa, és empresa d'inserció, sí, això vol dir, faig un parèntesi, les empreses d'inserció, a més de ser una empresa normal i corrent, l'únic que hi ha diferent és que les persones que hi treballen els hi podem fer o se'ls hi fa el que es diu un itinerari laboral. D'alguna manera es pacta amb la persona, doncs amb un any o amb dos anys o amb el temps que sigui, una mica quins objectius ha d'aconseguir, precisament per motivar-lo i que pugui retornar al món laboral. Després de dir això, naturalment, cobren el seu sou d'acord al conveni, d'acord a les hores que fan, etc etc, com una empresa més.
D'acord. La Fundació té el nom Jaume Rubió i Rubió. Per què aquest nom? Qui va estar aquesta persona?
Bueno, el Jaume Rubió va ser un prevere d'aquí del Bisbat de Lleida que bueno, doncs va destacar pel seu afany en el treball social, en el camp social i també en el camp obrer. Ell, de fet, va ser delegat de Càritas Diocesana de Lleida. Va tenir molt interès en que funcionés un seminari com era el de Doctrina Social de l'Església, una mica perquè les persones coneguessin també aquest missatge que dona l'Església, que és molt important amb la seva doctrina social. Per tant, el fet de donar el seu nom a la Fundació és un acte d'agraïment, primer a la seva família, i després crec que per tots els que hi treballem i per les persones que estem en aquest projecte és un referent que el tenim constant.
Si no recordo malament, fa el 3 de març concretament, va haver un acte de presentació oficial de la Fundació. Ens podries fer 5 cèntims, que va estar al matí, que va estar a la tarda?
Sí, el dia 3 de març vam fer la presentació, vam voler fer-ho una mica, doncs, bueno, doncs això, amb una certa... amb unes certes ganes de demostrar una mica on estàvem i que hi posàvem una mica el millor de nosaltres mateixos. Al matí va haver un acte que es va fer a l'Acadèmia Mariana. Bàsicament va consistir en poder presentar, ho va fer el president del patronat, el director de Càritas, Ramon Baró, va presentar els objectius de la Fundació, vull dir també que va presidir l'acte el senyor Bisbe, va presentar els objectius de la Fundació, després hi va haver dues persones, van ser en Francesc Pané i en Josep Escós, mossèn Josep Escós, que bueno, doncs havien conegut el Jaume i per tant doncs també van destacar una mica les seves qualitats, no? Crec que va ser un acte bonic de presentació formal de la Fundació al matí. Bueno, ja està, jo crec que en aquest sentit vam aconseguir el que volíem, no? Voldria parlar també, ho dic perquè no vam acabar aquí, va haver un acte a la tarda que es va fer a Magraners, que és una de les parròquies on el Jaume havia estat de vicari, potser va estar més anys. Ens va semblar que era el lloc adequat. L'acte va consistir amb el que em van dir una taula d'experiències, que la van fer una hora abans de fer l'Eucaristia, que hi havia normalment prevista del dissabte. Doncs vam fer aquest acte on 7 persones de diferents àmbits, doncs des de l'àmbit de Càritas, des de l'àmbit de la pastoral obrera, des de l'àmbit de prevere diocesà, etc., doncs van explicar quina havia estat la seva vinculació amb el Jaume. Crec que va ser un acte entranyable i després van celebrar l'Eucaristia en memòria seva. Voldria destacar una qüestió que crec que ens va agradar i que crec que resumeix força com van ser els actes d'aquell dia. El senyor bisbe va dir gràcies Déu per un dia com aquest, no? Per aquest goig. Gràcies Déu. Vull dir, crec que resumia una mica, hi va haver més persones que ho van comentar, crec que resumia doncs una mica l'esperit que vam d'alguna manera aconseguir aquell dia.
Per a la realització de les finalitats de la Fundació, Jaume Rubió, ja sabem llavors ara qui és, qui fou aquest prevere. Amb quin suport compteu?
Bueno, comptem, per suposar, amb el suport de Càritas diocesana, però vaig una mica més enllà. Comptem amb el suport també de Càritas espanyola, que són vàries les Càritas diocesanes que tenen programes d'ocupació. Això ens permet una mica aprendre un dels altres, aprendre de l'experiència d'uns i dels altres. També ens ha permès uns recursos econòmics que s'han gestionat a través de Càritas Espanyola i que, bueno, doncs són un suport important per poder tirar endavant aquest tipus de programes.
La Fundació compta col·laborar amb d'altres entitats?
Sí, naturalment. Jo crec que avui seria impossible o seria molt difícil poder caminar sols. Voldria dir dos punts en aquest aspecte. Un és les coordinacions. És veritat que a vegades ens porten feina, però, per exemple, l'empresa Troballes forma part d'una cooperativa que es diu Roba Amiga. És una de les empreses que en forma part. És veritat que ens comporta, doncs, això, reunions i temps, no? Les coordinacions volen això. Però també ens ha comportat, per exemple, la possibilitat d'engegar l'empresa Troballes, de dur-la a terme, de veure com se feien els processos de la roba. No els hem hagut d'inventar, ja els sabíem. Hi havia altres companys, altres empreses que ja ho estaven fent. Per tant, ja ho havien experimentat. Per tant, aquestes coordinacions també ens aporten. És veritat que hi dediquem aquell temps, però ens permeten, a Troballes ja ser molt fàcil saber quin era el procés que s'havia de seguir de la roba, i sabia que estava experimentat. Per tant, això és un gran avantatge. I després, el tema dels treball, del treball en xarxa, és a dir, jo crec que no podem oblidar, doncs, per exemple, hi ha un... Bueno, vull citar-lo perquè crec que és... Bueno, doncs que estem contents i estem satisfets, encara que està a l'inici, que és el projecte DIDO. El DIDO vol dir Dispositiu d'Igualtat d'Oportunitats. És un projecte que duem a terme arrel Sant Ignasi, i a FICCA, i a Troballes i a Càritas. Està pensat per gent jove, DIDO vol dir Dispositiu d'Igualtat d'Oportunitats, contempla des de formació fins treballs a l'empresa, fins i tot acabar amb emprenedoria, si fos el cas. Bueno, però és un exemple d'aquesta possibilitat de treballar en xarxa. FICCA hi pot aportar formació, Arrels i Càritas hi podem aportar les persones, els usuaris, Troballes hi pot posar l'empresa. És tot un exemple del treball en xarxa.
La Fundació, bàsicament, hem dit, té una empresa com és Troballes, que és qui dona la feina concreta, sobretot en el tèxtil de segona mà, amb tot un procés de reciclatge de roba, amb tendes, botigues, que és d'allà on trauen, i entenc, doncs, els diners per poder pagar els treballadors. Però tinc entès que també ara està obrint un altre camp, que seria el treball de les persones a la llar, a la neteja, suport a persones grans, sobretot també arrel d'un canvi de legislació. Se'n podries explicar una miqueta?
Sí, és veritat que és arrel de... Ha coincidit lo del canvi de la legislació de les persones que treballen a la llar amb aquesta iniciativa que d'alguna manera feia temps que en rondava. Què ens passa amb les persones que... Una de les necessitats que tenim és d'emplear molta mà d'obra i feines, diguem, no molt especialitzades. De tal manera, doncs, que, per exemple, el tema del reciclatge de la roba ens hi va molt bé, però també ens hi aniria molt bé, doncs, el tema de les neteges, el tema de cuidar persones... Bueno, en aquest sentit, estem tirant endavant. Vull dir, ja puc confirmar que, si Déu vol, neix a l'abril formalment el que seria l'empresa Troballes Llar. Quina és la intenció? Doncs pensàvem, tenim un, d'altres en diem el catàleg, no?, de l'empresa, no?, que estem pensant, doncs, en persones, en cuidado de persones, estem pensant en feines de bugaderia de les cases, que les podem fer a Troballes, estem pensant en temes de neteja, bueno, vull dir, tot el que seria suport a la llar.
Això voldria dir que, a hores d'ara, si hi ha alguna persona que vol, té alguna persona a casa seva que està tenint, doncs, que li està ajudant a casa, o podria tenir, pot trucar a Càritas, sí, per rebre informació, assessorament?
Es pot posar en contacte amb nosaltres i nosaltres li indicarem o mirarem de vehicular la seva petició. També hem de pensar aquestes persones que no és per demà, no hi ha una pressa immediata, però la llei diu que abans del juny, doncs, hauria de mirar de legalitzar les persones que tenim treballant a les nostres llars, no? Per tant, també els podem ajudar a assessorar això, a veure quins passos s'han de fer, o una mica si nosaltres hi podem ajudar doncs això, i posant-hi persones que puguin fer aquesta feina.
El temps se'ns va acabant. Sí que, si ens permets, et voldríem fer una pregunta una mica més personal. Ens consta que tu vens del món de l'empresa. Com va estar que vas deixar la teva empresa personal i vas començar a treballar doncs, a Càritas i, per tant, ara també secretari de Càritas i ara director de la Fundació?
Bueno, vaig començar perquè ho vaig demanar. Però també és veritat que són d'aquestes demandes que de seguit, després de pensar-ho, perquè no és que no ho pensés, bueno, vam veure pues, que podia ser una oportunitat, doncs això, també de veure reflectit una mica els meus pensaments pues, amb la feina que fas, no? Jo sóc una persona creient, m'he mogut doncs, dins dels moviments obrers, no? Dintre de la OAC, i dintre de la JOC, i dintre de l'ACO actualment. Per tant, avui el fet cristià per mi o el creure en el Déu de Jesucrist és una qüestió que ja forma part de la meva vida. I, per tant, en aquest sentit, doncs, la proposta que en el seu moment em va fer Càritas, doncs, ja dic, després de valorar-la per mi, doncs, suposa també un goig, perquè d'alguna manera doncs, bueno, pots aplicar, no? Pots portar més a la pràctica doncs, la teva creença amb la teva feina, no? La qual cosa és molt gratificant.
I per acabar, i breument, Josep, el teu darrer missatge que voldries deixar-nos?
Jo hi ha un missatge que voldria dir, és que de treball n'hi ha molt, per tant, persones que vulguin col·laborar, estem encantats amb els nostres voluntaris, seria molt difícil sense el voluntariat doncs, poder tirar tot això endavant, però una crida la torno a fer, és a dir, si algú creu que ens pot ajudar, doncs que ens ho digui, perquè segur que trobareu un lloc on ens pugui donar un cop de mà. Aquest és el primer missatge. Després un altre missatge d'esperança, és a dir, estem fent i estem treballant, estem fent coses. El fet de, doncs ara, en aquest cas, perquè parlem de la Fundació i d'impulsar la Fundació, doncs crec que també és un signe dins d'aquesta crisi que tots estem patint, no? De dir, no, hem de fer coses, hem de continuar i de quin hem de poder sortir. I jo el que sí podria garantir, i crec que ho haig de dir, i és que crec que almenys des de Càritas, des de Troballes, des de la mateixa Fundació, les persones que ja estem treballant, crec que volem posar-hi el millor de nosaltres mateixos, tenim ganes doncs, que això tiri endavant, doncs, diguem, a pesar de tot.
Molt bé, doncs això és tot. Gràcies, Josep. Et convidem, t'emplacem a que més endavant ens puguis venir a explicar com va desenvolupant-se aquesta fundació tan important per la nostra diòcesi, per la nostra ciutat. I això és tot, amics. Ara els deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Estrena de la pel·lícula Prefiero el paraíso.
Divendres 30 de març, al cinema Rambla situat al carrer Anselm Clavé de Lleida, s'estrenarà una molt interessant pel·lícula que narra la vida de Sant Felip Neri i la seva tasca educativa amb els infants i joves del seu temps. Els horaris de les sessions són 16:35, 18:50, 21:10. La nostra delegació de mitjans de comunicació recomana vivament veure aquest film.
Concert del Petit Cor a la Catedral.
Dissabte 31, a les 21 hores, el Petit Cor de la Catedral oferirà un concert de música sacra en el que s'interpretarà el Viacrucis de Franz Liszt. Abans, el senyor bisbe oferirà unes paraules de meditació.
Exercicis espirituals organitzats per la Delegació de Vida Consagrada.
Del 31 de març al 7 d'abril, a la Casa d'Exercicis situada a l'edifici de l'Acadèmia Mariana, tindrà lloc una tanda d'exercicis per religiosos i religioses. Serà acompanyada per mossèn Ramon Prat.
Dimarts Sant a la Catedral.
Dimarts 3, a un quart de 7 de la tarda, tindrà lloc a la Catedral la celebració de la penitència. Seguidament, a les 7, la celebració de la missa crismal, en la que els preveres renovaran llur compromís presbiteral i el senyor bisbe beneirà els sants olis.
El pensament.
Només hi veiem bé amb el cor. Tot el que és essencial és invisible als ulls.
Antoine de Saint-Exupéry. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Donem raó de la pròpia esperança. Tots tenim necessitat d'una esperança sòlida i fiable, sobretot quan mirem cap al futur. Bastarà la ciència, la tècnica o l'economia, la política, per a satisfer totes les nostres aspiracions? Joves i més joves tenim expectatives, ideals, somnis i projectes. En començar la Setmana Santa, contemplant els esdeveniments i les reaccions de persones i personatges al voltant de Jesús, fora bo plantejar-se algunes qüestions. Per què el sofriment fruit de decisions injustes? Per què el sofriment en si mateix? Per què la malaltia i la mort? Què hi ha després de la mort? I, si voleu, coses més elementals i directes. Veient Jesús viure i lliurar-se d'aquella manera tan sorprenent, quin és el sentit de la meva vida? Com seguir afrontant experiències que semblen insuperables? Atur, dificultats en els estudis, problemes familiars, crisis de relacions amb els amics o en la parella, problemes generals associats a l'actual crisi econòmica i social, etc. La qüestió de fons continua sent la mateixa. De quina manera seguir mantenint viva l'esperança i trobar la felicitat que tothom necessitem? Rememorar i celebrar els esdeveniments de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist com a fonament de l'autèntic alliberament i salvació de la humanitat és fer una crida a l'esperança. Aquests esdeveniments anuncien que, seguint les pejades de Jesús i reproduint les seves actituds, hi arribarem a superar tota mena de límits. Els cristians sabem que si no ens alimentem del Crist i no ens anem identificant amb ell com Sant Pau, ni podrem parlar d'ell, ni donar-lo a conèixer, ni fer-lo estimar per altres. Cal conrear l'amor al proisme i esforçar-se per tal de posar-nos personalment amb les nostres capacitats humanes i professionals al servei del bé comú i de la veritat, sempre disposats a donar raó de la pròpia esperança. Aquest diumenge de Rams i de Passió presenta la totalitat del misteri pasqual. Jesús, fent la seva entrada a Jerusalem, muntat en una somereta, es manifesta com el rei messiànic, humil i pacífic, anunciat pel profeta Zacaries. I és també el servent sofrent del llibre d'Isaïes, que ha posat en Déu la seva esperança i la seva fe. Jesús és aquell que, essent de condició divina, ha pres la condició de servent, aquell que s'ha baixat fent-se obedient fins a la mort, i una mort de creu, i que Déu ha elevat sobretot. Proclamem que aquell que ha estat abandonat per tothom i traït per un dels seus amics és veritablement el fill de l'home, el Messies, el fill de Déu beneït. Ell, el crucificat entre dos lladres, és veritablement el fill de Déu. Ell que expira clavat en una creu és de debò el punt de trobada entre Déu i la humanitat. Contemplant avui el seu rostre ultrajat i ferit, sabrem dir a aquell: jo sé que no quedaré avergonyit, Isaïes. I proclamant avui amb l'apòstol Pau i la comunitat cristiana primitiva: Jesucrist és Senyor. Ens comprometrem a seguir els seus passos. I en escoltar avui el relat de la passió, sabrem combregar amb ell, fer-nos nostra la fe del centurió i conduir una vida que li sigui conforme. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Jaume Rubió i Rubió, un home que va imprimir el seu caràcter i tarannà. Amb aquesta nova fundació es posa fil a l'agulla tot el tema del treball a la Càritas diocesana. Amb això donem per finalitzat aquest programa. Adeu-siau, amics. Fins la setmana vinent.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.